migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comença la temporada escolar, i sobretot amb la temporada escolar, evidentment, amb el començament de les classes, doncs venen també les activitats extraescolars. Hi han, crec, i almenys la majoria després diuen que és saludable que hi hagi alguna extraescolar perquè els infants facin, però una cosa és que hi hagi una i una altra és una obsessió moltes vegades dels pares per omplir la motxilla d'extraescolars als nanos. Però avui ens farem una pregunta. La pregunta és: les classes extraescolars influeixen en el futur laboral dels infants? Seran aprofitades en aquest futur? Amb aquesta pregunta parlem amb la Silvi Pérez, que és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Silvi, buenos días. Bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Va, directament et passaré la pregunta. Les classes extraescolars influeixen en el futur laboral dels nostres fills, dels infants?
Poden influir en el futur laboral, evidentment. Tot el que fan els infants i els adolescents acaba constituint la seva identitat i la seva individualitat, no? I els va diferenciant els uns dels altres, i no ser tots iguals. Llavors, la definició d'aquestes extraescolars contribueixen en aquesta perfilació del que serem demà. Mm.
I quina seria l'adequada? Perquè moltes vegades, amb aquesta pregunta, quina seria l'adequada, molts diran, quina pregunta fas? Però jo la faig des d'un punt de vista, si em permets, que moltes vegades, més enllà d'intentar veure què li agrada al nano, són els pares els que escolleixen pel nano, que a vegades no sé què és correcte, si les dues són correctes o cap és.
Les dues són correctes, però les dues són correctes, cert. És a dir, però hem d'anar trobant la balança, no? És a dir, jo com a pare, com a mare, puc pensar que al meu fill o filla li anirà bé fer anglès o fer francès o fer algun idioma estranger, o puc pensar que li aniria bé fer música, però després jo em puc trobar que al meu fill o filla això no li encaixa, no li agrada, va a disgust, no està content. Doncs portar a una activitat que de per si no hauria de ser obligatòria, convertir-la en obligatòria en desagrat dels nens, no sé si arriba a compensar.
Clar, perquè com fer que aquestes extraescolars no siguin percebudes pels nanos com una obligatorietat? Ja sabem que això provoca automàticament rebuig.
Si ho obligues, sí. Per tant, jo crec que com tot, s'ha de parlar amb els nens de manera més o menys adequada a la seva edat. Llavors, jo puc explicar a un fill meu: mira, la mama, el papa, l'avi, el que sigui, no et podem recollir perquè al final això també passa, vull dir, és una qüestió de conciliació familiar, estem treballant, i llavors hem de trobar que puguis fer alguna cosa fins a les 6 de la tarda, o que puguis fer fins a les 7. Mira, hi ha això, o podem pagar això, que aquest és un altre tema,
sí.
O podem arribar fins aquí. Entre això i això, al papa i a la mama ens agradaria això. Tu com ho veus? Els nens entren de la mateixa manera que van a escola.
D'acord. Seria aquesta qüestió de veure que per on naveguen els nanos, perquè, clar, parlem d'extraescolars, ho has dit ara, ho has deixat veure molt bé, no totes les famílies es poden permetre el luxe d'unes extraescolars. De 0 a quantes extraescolars es poden... caldria que fessin els nanos?
Calé, com a tal, no seria necessari que calgués cap. Vull dir, ells passen moltes hores a escola hauria de, que no podem, perquè jo formo part del sistema educatiu i no arribem, hauria de poder donar resposta a aquesta perfilació dels alumnes, i on no arribessin les escoles, les famílies haurien de poder disposar de temps i espais per poder-ho fer. No passa, i de totes maneres l'educació en el lleure també és una part important, no tan reglat i no passa res. Ara, fins quantes? Jo crec que deixant tardes lliures, també.
Clar, és que hi ha nanos que van sobresaturats d'extraescolars. És una cosa, sí, que és de dilluns a divendres, és una bogeria.
Sí, i que els genera moltíssima més angoixa que els propis estudis obligatoris. Això tampoc pot ser. Hem de pensar també, a vegades, quina mancança pot tenir el meu fill, o en què li costa més, i potenciar-ho, no? Jo puc tenir un fill o una filla que a nivell motriu, doncs no s'acaba d'en sortir, o que li costa molt ser amics, doncs potser sí que puc apuntar algun esport, no sé, o veig que tinc una filla que és molt artística, doncs potser la puc apuntar a música, anar compensant aquestes cosetes, però sense saturar-los, perquè si no... Estan molt cansats.
Bé, clar, posaves abans l'exemple, per exemple, de famílies que han de treballar per qüestions de conciliació, doncs poden escollir una extraescolar, no? Però sí. Què passa amb les que poden conciliar perfectament sense que calguin aquestes extraescolars i envien el fill a classe amb aquesta saturació? S'ha perdut la cultura de l'avorriment, els beneficis de l'avorriment? Sembla que aquests beneficis de l'avorriment... ja no estiguin sobre la taula, no?
Jo crec que passen dues coses. Un, que hi ha una por a que els nostres fills no estiguin suficientment preparats, és a dir, estem en un món supercompetitiu sí. I els adults ens n'adonem, no? Que és necessari els títols, els cursos, els idiomes, els esports, i que quan més competitius siguem millor, i per tant, quan més tinguis i abans ho tinguis millor, vull dir que hi ha moltes famílies que el que els hi passa és això, i sí, hi ha altres famílies que també veure un nen o una nena sense fer gaire res ens genera com un patiment, no? Però a nosaltres també, els adults.
Ja, ja. Bueno.
Aquesta sensació de patiment. No és tant l'avorrir-se, que això potser costa més d'entendre, sinó no tenir res planificat a fer.
Ah, d'acord. És una altra manera d'enfocar-ho.
Improvisar. Sí, és a dir, jo puc estar a la meva habitació, un xaval, una noia, pot estar a la seva habitació, sense res planificat a fer, i llavors... El que es diu és que aquest avorriment, que potser no és avorriment, el que fa és generar activitats espontànies.
D'acord.
Potser em ve de gust llegir, o potser em ve de gust pintar, o no fer res, i no passar res.
Sí, sí, és una bona manera d'enfocar-ho, aquesta, I després, ja per acabar, Sílvia, et faré una darrera pregunta, i és sobre el tipus d'extraescolar. No sé si l'ha fet abans, crec que no, quin tipus d'extraescolar? És a dir, si, per exemple, és un reforç escolar... Això, en una matèria, jo que sé, matemàtiques, per exemple, això es consideraria com una activitat extraescolar correcta o saludable, per dir-ho d'alguna manera?
Ai, aquí m'enganxes en el tema que... aquestes són les que crec que no haurien de ser falta de veritat.
Quan
abans he dit que l'escola ha de poder donar
sí.
resposta, ha de poder donar resposta en funció
d'aquestes matèries,
característiques i individualitats de cada nen, fins on pot arribar, el que sap. No hauria de fer falta que un nen fes matemàtiques. Parlo de primària, sobretot,
sí.
O que fes català, o que... No, haurien de poder-nos en sortir i que les extraescolars fossin activitats que des de l'escola no s'acaben de donar perquè es consideren més d'un altre àmbit.
Sí.
Ara, si estic parlant d'un adolescent que ja té 15 o 16 anys i que està enganxat amb la química o que està enganxat amb les matemàtiques, dius, bueno, vinga, doncs tirem per aquí i ho aprofitem. O casos de nens que tenen necessitats educatives especials, que llavors no parlem de reforç, sinó que parlem de reeducació.
D'acord.
I són reeducacions pedagògiques, logopèdiques, que sí, que malauradament els omplen moltes hores.
Doncs, Sílvia Pérez, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Sílvia.
Molt bon curs.